Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
El Casal de Vilafranca comença un nou curs amb un ampli programa d'activitats formatives per infants, joves i adults i una nodrida temporada d'espectacles que acaben de presentar aquesta setmana. A més, aquest inici de curs coincideix amb l'acte de celebració dels seus 120 anys de vida. Per tant, hi ha moltes coses a explicar i ho farem conversant amb l'Elvira Mestres, membre de la Junta de la Societat La Principal. Bon dia, Elvira.
Bon dia.
I amb el gerent de la societat, Salvador Casals. Benvingut.
Bon dia, gràcies.
Dimarts vinent, Elvira, hi ha aquest acte especial i que de ben segur serà emotiu, que vol festejar aquests 120 anys de l'entitat.
Sí, és a dir, és una entitat que té un recorregut molt llarg, és una entitat, jo destacaria que és una entitat viva, que sempre no ha deixat de funcionar. Potser va haver-hi el període, quan parlem de la guerra, que va ser prou un període curt que es va poder remuntar una altra vegada. Durant la pandèmia també va estar funcionant perquè les mides dels espais ho donava. És a dir, i per això aquest casal aguanta perquè, entre altres coses, és actiu. Llavors, un dels temes, jo penso que sempre s'ha tingut cura i la Junta que estem actualment també tenim molta cura o molt de respecte i posem molt en valor, és la feina de tota la gent que ha passat per fer que aquests 120 anys siguin possibles, no? De final, sempre, de cara a final d'any, sempre es fa un reconeixement a la gent que porta antiguitat com a soci o sòcia dintre l'entitat, però és la primera vegada que el que es vol fer és un reconeixement a les diferents juntes que han passat i, sobretot, respecte a la gent doncs, que avui per avui encara tenim, que estan vius, no? Que estan entre nosaltres. Això surt a proposta d'un dels socis, no? Miquel Rius va proposar per què no fer aquest homenatge. Ha anat molt bé perquè així nosaltres hem fet un recull de tota la gent que ha passat per les diferents moltíssimes juntes. Imagineu-vos 120 anys, el que dona, sí. Però que jo penso que el que és important és posar en valor la tasca de la gent que dedica de manera voluntària un espai, unes hores del seu dia a dia per fer que aquesta entitat funcioni o que va fer que aquesta entitat hagi arribat fins als nostres dies.
I a l'acte s'homenatjarà totes aquestes persones i també hi haurà una conferència musical.
Sí, hi ha una primera part on es parla sobre el tema musical, que ens la farà el Manel Güell. Ja es faran un parell de peces i, a més, el Manel ens situarà doncs, a l'època les característiques i després ja s'entrarà en el que és el bloc on hi haurà doncs, les intervencions de reconeixement a les diferents persones i, a més, també hi haurà una intervenció d'un que parlarà nom dels membres de les juntes que estan actualment estan vius, doncs parlarà també en nom d'ells i després es lliurarà aquest un petit obsequi com a record d'aquesta jornada. No? També comptem amb totes les representacions d'autoritats des dels propis d'aquí, alcalde, consells comarcals, delegat de govern de Generalitat, o sigui, diputació. S'ha fet que hi siguin representades totes les parts. D'alguna manera el casal necessita també de les entitats públiques, o sigui, de les administracions públiques per poder, sobretot en tema de patrimoni, i és una festa, això, de reconeixement de la tasca feta de la societat civil, no? És a dir, jo penso que és alguna cosa molt important que les societats tinguem una societat civil viva, no?
No és casualitat que el Manel Güell faci un repàs d'actuacions i repertoris musicals del Ball del Casal, perquè el Ball hi ha estat des del primer dia, potser?
De fet, s'ha escollit el Ball per això, perquè és el que linealment ha estat la continuïtat, és l'origen de l'entitat. L'entitat neix per ballar, neix per divertir-se.
Tal qual.
La creen un grup de joves per fer gresca i per organitzar balls fora de les entitats regulades que hi havia fins aquell moment a Vilafranca, fora del casino. Principalment els nostres socis que funden l'entitat provenen del casino, fora d'aquesta entitat, evidentment fora de l'agrícola, que tampoc no hi tenien accés, no formaven part d'aquestes classes socials que ja estaven estratificades amb aquestes entitats, i creen senzillament una entitat per divertir-se i per passar-s'ho bé. I aquest és un continu que s'ha mantingut fins i tot durant la guerra, perquè tenim relats d'haver d'anar a auxiliar dels monjos, per exemple, durant el bombardeig que va patir els monjos, doncs va ser un dia de vall del casal, i els socis del casal, doncs anar cap als monjos a auxiliar les víctimes del bombardeig, per tant, durant la guerra també segueix, i fins i tot durant la Covid, fins i tot no fent el vall perquè no se'ns permetia el fet de poder...
El contacte
i la proximitat, però sí fent concerts amb aquells grups que ho estaven passant molt malament, perquè en aquell moment no tenien feina, s'havien cancel·lat tots els bolos de totes les sales de vall, doncs els hi obríem la porta perquè poguessin venir a fer concerts i així també donar continuïtat fins i tot durant la Covid. Per tant, durant els 120 anys, una de les activitats que ha tingut continuïtat ha estat aquesta. De fet, l'única activitat que ha tingut continuïtat és aquesta, perquè el cinema, a partir del 2004, es deixa de fer a la sala gran del cinema. Hi ha una interrupció, primer doncs, ho agafa una empresa privada, després amb Cineclub Vilafranca. Per tant, el que sí encara segueix sent programat des del casal i pel casal des del principi fins al final és el ball. I ens va semblar molt, molt adient, tenint en compte que el Manel Güell ens està fent una recerca que té molta relació amb el món del ball i el món de les orquestres, doncs poder aprofitar els seus coneixements per poder fer aquesta conferència musical, que tal com deia l'Elvira, arrencarà amb un tema musical, finalitzarà amb un tema musical, i entremig també hi haurà un parell d'actuacions, i també, doncs bé, doncs així també fem que les arts siguin vives també en aquest tipus d'actes, que de fet sempre, en els darrers anys, intentem fer-ho sempre, que cada cop que hi ha un acte institucional, algun acte de l'entitat, si podem posar-hi un pessic de tot allò que, a més, viu a la casa de manera constant, que és la dansa, el teatre o el cant, doncs intentem posar-lo amb aquest tipus d'actes.
Aquest acte tan especial tindrà lloc dimarts de la setmana vinent.
Si que es compleixen acostar... 120 anys.
És el dia exacte.
És el dia exacte que es compleixen 120 anys.
S'hi pot acostar a tothom que us vulgui acompanyar?
Sí, tant. Sí, és, tal com deia l'Elvira, és portes obertes, és obert a tota la ciutadania, doncs tothom que ens vulgui acompanyar podrà gaudir d'aquest acte de reconeixement i aquest acte de posada en valor de la història de l'entitat en una de les seves peculiaritats, que és aquesta, doncs, la gresca i el ball, que n'han format part des dels seus inicis.
Hi haurà més activitats per recordar aquests 120 anys?
N'hi haurà algunes més, però ja les anirem anunciant. No s'ha fet un gran programa de celebracions. Hem de tenir en compte que venim del 2021, de la celebració del centenari del teatre. És a dir, ja anem celebrant coses, però també ho anem dosificant, perquè també davant nostre hi haurà una data que serà molt important, que serà el 125è aniversari.
Per tant, hi posarem més força.
Hem volgut significar que fèiem 120 anys, però posant molt la mirada d'aquí 5 anys amb la data del 125è aniversari, que creiem, doncs, que bé, dins de l'àmbit de les celebracions també acostuma a tenir un relleu més destacat. Però, a banda d'aquest acte, possiblement, segur que abans de finalitzar l'any hi haurà una taula rodona per parlar del passat, present i futur de l'associacionisme i d'entitats com la nostra. A la propera revista de l'entitat hi haurà una conversa amb els tres presidents vius que tenim a l'entitat, el Joan Güell, el Jaume Massanell i el Marcel Esteve, l'actual president. Per tant, hi haurà pinzellades, hem fet una petita campanya interna, doncs, destacant la forma de ser de l'entitat, el caràcter que ha tingut l'entitat, una entitat que ha sigut oberta, on la gent s'ha divertit, on la gent ha compartit, on la gent ha defensat interessos comuns, on la gent ha ajudat els altres a poder tirar endavant. Per tant, tots aquests elements que caracteritzen, creiem, la nostra entitat, hem volgut ressaltar-los en aquest 120è aniversari.
I, a més, jo penso que una manera de celebrar l'existència de les entitats és que les entitats tinguin, no?, que fagin, que siguin actives, que fagin activitats tant pels socis i sòcies com també per l'espai on estan, que en el nostre cas és Vilafranca i el Penedès en conjunt, no? Jo penso que això és alguna cosa que s'ha de posar molt en valor, aquest dia a dia, que fa que això, no?, que estiguem avui a 120 anys, però que la idea és de fer 121 i anar arribant cada cop més lluny. I penso que això hi ha de per si, no?, que hi ha un motiu de celebració, és a dir, estàs viu, i estàs viu vol dir que estàs present i que fas propostes, i la qüestió és això, no?, que la gent les trobi, no?, interessants, que la gent vingui, que la gent s'hi acosti, que la gent es proposi també coses.
Dèiem que el ball ha estat una constant, però també és una característica de l'entitat, tota l'oferta d'activitats formatives, d'esports, Salvador, quina és l'oferta d'aquest curs?
És molt àmplia.
Immensa, no?
De fet, aquesta tarda estarem presentant els cursos de l'Aula d'Humanitats, d'Història i de Filosofia. Ho fem amb una petita, fins i tot, sempre intentem posar-hi no només la presentació del temari, sinó també posar-hi alguna pinzellada artística. Aquest cop ens ajuden la gent de Taller d'Assaig Teatre, doncs, posant-hi una pinzellada d'una obra de teatre que vam fer ara recentment. I, per tant, aquestes són les activitats, però altres ja han engegat. Fa uns dies vivíem el Fèlix Trullàs amb la presentació dels equips, 270 jugadors al club de bàsquet, amb l'escola de dansa, si tot va bé, sembla que superarem els 230 alumnes entre ballarins i ballarines, l'escola de teatre, que també està creixent. Per tant, creiem que estem en un moment força bonic de l'entitat, en el que hi ha un projecte il·lusionant, en el que sembla que connectem amb la gent que vol i forma part de la nostra entitat, i per això ens permet, doncs, anar evolucionant, intentant fer-ho cada dia una miqueta millor, anar aprenent dels errors que cometem, que inevitablement sempre en cometem, i fer, doncs, construir aquesta ànima que abans feia referència a l'Elvira, doncs, que a tots ens omple d'orgull, doncs, com a casalistes i com a membres d'aquesta entitat.
I coincidint amb aquest inici de curs, acabeu de presentar la temporada d'espectacles del Teatre Casal, que arrencarà el proper mes d'octubre, amb màgia. I en la presentació vau oferir un tastet, no?, d'aquesta màgia.
Sí. Vam tenir el Jordi, ens va acompanyar el Jordi Caps, que és el guanyador del Got Talent Espanya de màgia, en la que ens va fer... Bueno, l'Elvira també hi era.
Jo us he de dir, jo no soc...
És espectacular.
No soc propensa... L'última màgia no m'atrau massa, però jo us animo a anar-hi. És a dir, jo vaig quedar amb la boca oberta, no? Perquè, a més, és un mag que treballa molt proper, fa sessions amb poca gent, perquè tu estiguis a prop d'ell. És a dir, és la màgia pura. No és aquells grans espectacles de focs i artifici que allà hi ha molta tècnica. Aquest és la màgia, és ell i els seus trucs, que clar que hi ha haver-hi trucs, però els dos que va fer no me'ls sé explicar. És a dir, màgia pura, màgia pura.
Va ser aquest... Comencem amb el Jordi Caps, ja el vam tenir a final de la temporada anterior, amb un espectacle petit format, només per 50 persones, que el fem a la sala 1 del carrer Migdia, és a dir, el fem en un espai que també ja és adequat per poder fer aquesta màgia a proximitat, i és el repte de tenir la gent a tocar a un metre, que la gent estigui veient-te les mans, que ho estigui veient tot, i que digui, com l'Elvira, això, què ha passat aquí? On està el truc? Una programació que tindrà, com sempre, que tindrà música, que tindrà teatre, que tindrà dansa i tindrà màgia, que són els components bàsics de la programació que fem sempre cada any.
Obre aquesta màgia de prop del Jordi Caps, que fa doblet dos diumenges consecutius, 13 i 20 d'octubre, i els caps de cartell, quins serien?
Home, sense desmereixer ningú. Això sempre es fa de mal dir, perquè la veritat és que tothom... Hi ha moltes coses que ens il·lusionen i, evidentment, hi ha artistes que són grans referents dins de la programació. Segurament el més destacat, el cap de cartell d'aquesta programació, segurament és el músic Ara Malikian, que dins de la seva gira internacional hem aconseguit que pugui... Hem aconseguit una data per Vilafranca, pel nostre teatre. Ja va estar aquí fa uns anys i va ser espectacular i un dels esdeveniments que més recordem dins del teatre, i hem tingut la sort, doncs, que ho vam intentar l'any passat, no va sortir, i aquest any sí que hem aconseguit, doncs, que l'Ara Malikian pugui venir, el violinista pugui venir al nostre teatre. Juntament amb l'Ara Malikian tenim el Quim Masferrer amb el seu bon agent, que també ja ha passat pel teatre i tenim moltes ganes de poder-lo tornar a acollir. Tenim el Sergi López amb el Non Solum, un espectacle que ja es va veure a Vilafranca fa uns anys, però que teníem ganes de recuperar. Ell el va recuperar de cara al públic l'any passat i nosaltres teníem ganes de poder-lo incorporar. I dues grans companyies de ballet, com són el Ballet de Kiev, que ja ens ha col·locat dins del calendari estable d'actuacions de les seves gires. La seva voluntat és cada any poder venir a Vilafranca oferint-nos alguna peça del seu repertori, i el Ballet de Barcelona. Diria que aquests serien cinc dels caps de cartell, però també hi ha projectes més petits que ens il·lusionen molt, com és la residència de sempre, la companyia del Nil Coral i els seus companys de viatge en aquest món de la dansa, que ha fet residència a casa nostra i estrena la seva peça, que es diu Hora Baixa, al mes de novembre. Per tant, tenim grans estrelles, tenim coses molt emocionants, com deia l'Elvira, doncs, aquesta màgia de prop, però també producció local, que ens ve molt de gust de poder acollir, igual que el Festival Escena Penedès, que també forma part ja de la nostra programació. Aquest serà la setena edició en el que els grups de la comarca poden envair els nostres espais del teatre, doncs, per poder-hi presentar els seus espectacles i tots també poder gaudir de l'obra guanyadora del Rosa Florido, que en aquest cas aquest any serà l'obra de la Sala Cabanyes de Mataró, que és qui va guanyar la desena edició. Per tant, una mica de tot, amb més de 20 espectacles, més de 20 propostes, que van això des de l'humor. Tenim el Feu Feixedes i el Carles Xuriguera amb l'espectacle que presenten al Temporada Alta. Fem una preestrena aquí a Vilafranca. Bé, hem intentat posar-hi una miqueta de tot dins aquesta programació.
Quins són els criteris, pensant tot el públic, en tota la família de l'entitat?
L'orgull dels espectacles populars, que és el nostre segell. Nosaltres creiem que el nostre espai identificable i identificat amb el casal des de fa molts anys és això, espectacles on som capaços d'aglutinar una munió de gent que volen gaudir de l'espectacle, volen riure, volen passar-s'ho bé, volen emocionar-se a casa nostra, i que habitualment hi troben unes propostes que són conegudes, que són adreçades a un públic general, que és el que nosaltres ens adrecem. Ja hi ha altres espais a la ciutat que busquen programacions més singulars i segurament també més arriscades. Nosaltres, al final, som una associació que hem d'intentar fer sostenibles tots els elements que tenim dins de l'associació, i aquest també és un d'ells. Per tant, anem intentant fer una proposta de qualitat i que, bé, que més estem contents perquè cada any ens acompanyen al teatre un bon nombre d'espectadors.
Sí, jo el que diria és que jo penso que ens complementem la mar de bé, no? És a dir, des dels els espectacles que fan es programen a Cal Bolet, es programen a l'Auditori, el Teatre Casal també es programen un tipus d'espectacles, i crec que ens complementem molt bé, perquè el tipus de vegades el tipus de gent que veus que va en aquests diferents espais a vegades és diferent. El Casal també, a més també la jo penso que és una proposta que arriba a tot el Penedès. També és veritat que a vegades hi ha alguns espectacles que ens venen gent de fora, que venen expressament a veure perquè és un tipus d'espectacle, perquè és atraient, perquè tal, però que jo penso que ens complementem força bé les propostes.
Sí, hi ha espectacles com ara Malikian, que sabem que vindrà molta gent de fora, per exemple, o el Mar Serrats, amb el que gairebé obrim temporada, el dia 26 d'octubre, doncs, que segurament ja té entrades venudes i que segurament hi haurà un bon nombre de persones que vindran de fora, doncs, per poder gaudir d'aquest espectacle, perquè realment som el teatre més gran de la Vegueria Penedès. Som el recinte escènic més gran, en diferència de tota la demarcació de la Vegueria Penedès. I intentem, a més, a banda de lluitar per intentar rehabilitar-lo i reformar-lo i posar-lo al dia, intentem omplir-lo de contingut i que la gent hi visqui les emocions com fem cada any.
I el Nadal i passat festes també hi ha dues propostes especials.
Sí, el Nadal, el clàssic concert de Nadal de la Principal de la Bisbal, que arriba a la seva 39a edició i que ja és esperat per tot el públic. Segurament és l'actuació, hauríem de mirar el rècord Guinness, però segurament a Catalunya possiblement deu ser de les actuacions de manera continuada amb la mateixa formació, amb un concert clàssic i d'aquestes característiques, jo diria que estic gairebé segur que deu ser el de major recorregut, prop de 40 anys. I començarem l'any amb un musical, com ja hem fet aquests dos darrers anys, una peça especial per poder regalar per Nadal i per poder-la gaudir a Passat Reis, que és un musical, el musical de Tadeo Jones, que ho fa la mateixa companyia amb la que ja hem fet el tribut al Rei León, el tribut a Frozen, que va agradar moltíssim i que, doncs, en aquesta ocasió, doncs, ens anem cap al Tadeo Jones.
Aquesta vintena d'espectacles ja estan online, les entrades, es poden començar a comprar, les anireu llançant progressivament, quina fórmula fareu?
El dia 1 d'octubre estaran totes les entrades a la venda, excepte la de l'Ara Malikian, que fem una preventa exclusiva pels socis de l'entitat, de dos dies, només ens han donat 48 hores per poder-ho fer de manera anticipada pels socis de l'entitat, que s'obrirà també el dia 1, però el dia 1 s'obrirà en preventa només pels socis i els no socis podran comprar a partir del dia 3 d'octubre. Encara que sigui un espectacle pel març, bé, hi ha molta demanda d'entrades per aquest espectacle i obrim també ja, malgrat ser gairebé dels últims espectacles que fem, doncs obrim ja la venda ara al mes d'octubre.
I sobre quins preus oscil·len?
Depèn, tenim entrades des de les més econòmiques, que pot ser el Festival Escena Penedès, que ens sembla que tenim les entrades a 5 o 6 euros, fins a més de 40 en el cas de l'Ara Malikian, doncs perquè també és un espectacle aquí a Catalunya. Tinguem en compte que estarà al Liceu, que estarà algun dels grans auditoris del sistema escènic català, però no estarà a gaires llocs més. Per tant, de fet, la pròpia companyia, el propi equip de l'Ara Malikian és el que fixa els preus, no els fixem nosaltres, sinó que busquen que tota la gira hi hagi uns preus similars, tant si estan actuant a Bilbao com si estan actuant a Sant Sebastià, a Madrid o a Barcelona, al Liceu. Nosaltres sempre intentem, sempre el que sí defensem és que hi hagi un preu, en tots els espectacles hi ha sempre un preu més reduït, com a mínim de 4 euros, pels socis i sòcies del casal, i en el cas de l'Ara Malikian, fins i tot obrint aquesta preventa, només per ells, que els hi fem arribar un codi, doncs, perquè puguin comprar les entrades. Però la resta sempre ens movem amb uns preus sobre els 15, 18, intentem, no ho fem per guanyar diners, tampoc no som un ajuntament que ho fa com un servei públic, però sí que ho fem des de la vocació de servei públic, que és la que tenim a l'entitat, per tant, posant uns preus que siguin raonables i que siguin...
Que hi hagi un equilibri entre el que és la despesa i la inversió d'això i el que puguis recuperar.
Acabo demanant-vos amb quins ànims, amb quin múscul entomeu aquests 120 anys, aquest curs del 120è aniversari. Amb quins reptes?
Jo us he de dir que porto molts anys sent sòcia de l'entitat, no? Això perquè hi vas per la canalla, després la canalla ja no hi van, perquè s'han fet grans, però tu segueixes perquè creus en aquella entitat, però no t'hi apropes. A partir que t'hi apropes, no? I veus, i he entrat a la Junta, és una Junta que la formem quatre dones i quatre homes, jo, una Junta, jo penso, molt equilibrada, que hi ha des del que pensa que el tema de l'economia és important, doncs, que no oblidar-la. Hi ha qui pensa que la vessant social, és a dir, què és el que es pot fer per arribar cada cop més lluny, amb gent que no té tantes possibilitats, gent que pensa que les activitats que es fagin siguin activitats de qualitat, vol dir professionals formats. És a dir, és una Junta que entre la és una composició, penso, som diferents persones, diferents edats, però que ens complementem molt bé i que tots creiem que aquest casal, no, que l'hem d'enfortir, que l'hem de reforçar perquè pugui durar 100 anys més. O sigui que jo penso que els ànims estan alts i sobretot s'ha de dir, comptem amb un equip tècnic, és a dir, amb el Salvador Casals, que és la capçala, que són gent que són professionals. Salvador, és una sort poder-lo tenir com a responsable, com a gerent, i això també facilita moltíssim les coses, no? La Junta una mica aprovem directrius, no? Però que els que aguanten el dia a dia són tot l'equip encapçalat pel Salvador, i que doncs hi ha tot també tècniques que ajuden, tècniques en projectes concrets, i que això fa que realment penso que el casal és una entitat centenària, però que amb una visió de futur i no molt, molt interessant, perquè sabem el que es toca, sabem a nivell cultural què és el que s'està coent, no ens volem quedar al darrere, malgrat que som gent de comarques, però no per això ens quedem enrere, i jo penso que tenim molta vida per davant.
Doncs moltes gràcies, Salvador Casals i Elvira Mestres, per haver-nos acompanyat. Feliços 120 anys i per molts més.
Molt bé,
moltes gràcies.
Penedès en xarxa.
Posem-hi una veu de casa per encaminar-nos al flaix de notícies, l'Anna Roig i l'ombra de Ton Xien, amb aquest Com et diré adéu versionat.
Sous aucun prétexte, Bon dia, són 2:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Encetem un nou repàs a les notícies al Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. El govern continua amb la configuració de la seva estructura executiva amb nous nomenaments. Aquest dimarts, Albert Tort ha estat nomenat secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital. Tort apuntava en declaracions a Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió alguns dels principals reptes que assumeix des de la secretaria. Nascut a Sant Martí Sarroca l'any 1984, és doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya, màster en Computació i enginyer en Informàtica per la UPC. Des del 2008 s'ha especialitzat en els àmbits de l'enginyeria del software, la transformació digital, l'assegurament de la qualitat dels sistemes d'informació i la intel·ligència artificial. Primer, com a membre del grup de recerca en modelització conceptual de sistemes d'informació a la UPC i durant els darrers 10 anys a la multinacional de consultoria tecnològica Sogeti. En l'àmbit docent va ser professor d'enginyeria de requisits a la UPC i des del 2016 coordinador del postgrau en Software Quality Assurance de l'School of Professional and Executive Development de la mateixa universitat. En l'àmbit de la política, Albert Tort és regidor de l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca i vicepresident primer del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. El pròxim 15 d'octubre, coincidint amb el Dia Internacional de la Pèrdua Perinatal, Gestacional i Neonatal, es durà a terme la inauguració d'un espai commemoratiu al cementiri de la Granada, un lloc creat amb l'objectiu de recordar i homenatjar els fills i filles que han mort durant l'embaràs o poc després de néixer. Gràcies a la col·laboració de l'Associació Aurora i Jardineria Penedès, aquest espai es converteix en un punt de referència físic per les famílies que volen recordar els seus fills i filles, oferint un lloc on poder expressar i reconèixer un dol sovint silenciat i poc visibilitzat. L'acte inaugural tindrà lloc el 15 d'octubre a 8:15 del vespre al cementiri de la Granada. Durant l'inauguració, les famílies tindran l'oportunitat de dedicar una estrella de fusta elaborada per tribu en record dels seus petits. El cost de la reserva d'aquestes estrelles és de 4 euros i es pot gestionar via WhatsApp a través d'Andrea, el número 690 016 480. La data límit per fer la reserva és el 29 de setembre. El darrer ple extraordinari de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès va aprovar, a petició de la regidoria de gent gran, una modificació de crèdit per la creació d'una partida de 7.515 euros amb l'objectiu de canviar els aparells de gimnàstica del racó de la gent gran. El Parc de Salut de la Gent Gran està situat al davant del racó de la Gent Gran des del 2015. Aquest parc es va instal·lar gràcies a la col·laboració de la Diputació de Tarragona i compta amb aparells destinats a persones amb mobilitat reduïda o dificultats. No obstant, en l'actualitat es fan moltes activitats al racó de la Gent Gran, entre les quals hi ha la gimnàstica. I l'Ajuntament de la Bisbal ha detectat que manquen aparells més adequats tenint en compte les característiques de les persones grans del municipi que participen. Per aquest motiu, el ple del darrer agost va aprovar una nova partida per instal·lar nous aparells de gimnàstica per la gent gran. A més, es tancarà aquest espai per tal que només s'hi pugui accedir des de les instal·lacions del racó de la gent gran. La nit del 7 al 8 de setembre, després de l'escampada de filoxeretes, va actuar el grup Gresca DJ Show, que formen una DJ i dues ballarines a l'esplanada del CAP. En dues ocasions, una a la part final de l'actuació, es van veure obligades a aturar el concert per llançament de pedres des d'un sector molt minoritari del públic. Laia Motos, DJ i membre del grup, ha volgut denunciar públicament el lamentable incident i subratllar que són situacions molt desagradables que malauradament no són aïllades i que pateixen molts músics o artistes que pugen a un escenari. Una d'aquestes pedres li va impactar l'ull i el dia següent va haver de ser atorgada atesa a un centre mèdic. La discjòquei ha explicat que el mateix dia de l'incident van rebre també un missatge de molt mal gust a les seves xarxes socials, fent referència al que van viure a Sant Sadurní. Motos ha volgut reconèixer l'atenció de l'organització i dels serveis de seguretat i ha volgut fer una crida per evitar que es continuïn produint aquestes agressions, amb la connivència i silenci de la resta dels assistents.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts de 11:15. La verema ja està finalitzant. Durant gairebé 2 mesos hem vist tractors amunt i avall, viticultors a la vinya i moltes més persones treballant per tal de garantir que aquesta collita arribi als cellers. Aquest 2024, però, la verema està registrant xifres molt preocupants, molt per sota, amb una gran davallada de quilos, sense oblidar el repte pendent del canvi climàtic, de la sequera, de la fauna salvatge. Aquest any s'hi ha afegit el mosquit verd. Amb la nostra gent gran volem parlar justament de tot això, els volem preguntar com ho viuen, si creuen que hi ha solució o quins reptes pensen que tenim per davant, no només a la vinya, sinó a l'agricultura. De tot això i del que vulguin, evidentment, en parlarem amb elles, perquè avui són tot elles. Marxem a la capital del Cava. Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, per parlar de la verema ens acompanya la Remei Casanovas. Remei, molt bon dia.
Molt bon dia.
I ben tornada. Primer dia aquí al Penedès en xarxa.
Moltes gràcies.
En aquesta tertúlia avui parlem de verema. Som Sant Sadurní, territori i el Penedès, territori de vinya. Per tant, quan va bé ens alegrem molt d'aquesta verema en aquest any, doncs no tant, ara ho deia la Sílvia, estem en un any preocupant. Unió de Pagesos, per exemple, ha fixat una reducció del 40% respecte a l'any passat, que ja va ser un any dolent. No sé què en penses d'aquestes veremes i del que estem vivint aquests últims anys.
És una cosa difícil de dir, és que no té massa solució, perquè cada any és pitjor, cada any és una cosa diferent, encara que diem, els d'aquí a la Sant Sadurní diuen que el Cava, doncs déu-n'hi-do, que ha anat força bé. Força bé vol dir dintre de la possibilitat de dir estem millor que els altres territoris del Penedès, que a mi em sap greu dir això, però que quan és Cava, doncs es cullen més hores, és diferent. Jo crec que aquí hi ha molt a dir, molt a dir.
Canvis, no? Potser també en parlàvem fora de micros, que potser estem davant d'una situació que ja no és extraordinària, que ja és ordinària, temperatures més altes, normalment menys pluja, i potser ens hauríem d'anar...
Fa molts anys que estem dient les mateixes coses, potser que els pagesos facin un pensament de fer un canvi d'agricultura, una altra mena de cosa que pugui ser més rendible, potser. Jo dic això, perquè si cada any tenim aquestes pèrdues i cada any hi ha aquesta tristesa a l'hora de collir, a l'hora de rebre aquesta verema al celler i veure que es minsa, doncs potser que féssim un pensament diferent. No sé, jo no sóc pagesa, però penso que potser és hora de pensar en el futur, d'un canvi d'elements de vegetal, arbres fruiters de tipus sec o alguna cosa, no ho sé, no hi entenc gaire, us aviso. No sóc pagesa, no ho he sigut mai. És una opinió molt personal i de poble, no sóc més enllà d'això.
Tenim dues tertulianes més, els estudis de Domenys Ràdio són la Conxita i l'Eulàlia, que estan acompanyades de la Laia. Bon dia a totes.
Hola, molt bon dia, Sílvia, no. Bon dia, Remei, Eli. Doncs sí, l'Eulàlia Urgell i la Conxita Vidal. Molt bon dia, senyores.
Hola, bon dia.
Què tal,
bon
com
dia.
Esteu?
Molt bé.
Bé, sí? Què us sembla el tema que hem escollit per avui?
Bueno, jo penso que hauríeu de fer venir pagesos
que
entenguessin amb el tema, no? Però bueno, aviam, jo sóc filla de pagès, tota la vida, ara, bueno, ja fa anys que no, però doncs tota la vida he viscut en una casa de pagès. I la nostra, o sigui, quan era a casa, el nostre ingrés més important era el raïm i la vinya, perquè doncs teníem vinyes. el que ha dit la Remei de canviar de vegetal o el que sigui, vull dir, algú s'imagina el Penedès sense vinyes?
No.
Vull dir, jo trobo, en fi, no crec que passi. Això que ara deien, o han dit, que Europa paga perquè es treguin vinyes. Jo això no ho havia sentit a dir ni ho havia sapigut, però jo no m'imagino un Penedès sense vinyes, ni alt ni baix, vull dir. És una cosa autòctona d'aquí i vull dir, sí que fa anys que les collites van malament, però és per culpa del temps. Si hi ha un canvi climàtic, és un problema.
És molt, i a més és important el canvi climàtic que hi ha.
I llavors, clar, si hi ha sequera, la vinya no reacciona tal com toca. I les collites són diferents. Però és que jo em recordo que quan jo era a casa es començaven a collir raïms a mitjans de setembre i collíem fins a mitjans d'octubre.
Jo no soc pagesa, però d'això sí que me'n recordo, sí.
Vull dir, pensa que ara, a finals d'agost, què finals d'agost? Potser el 16 o 17 d'agost ja collien raïm. Jo no sé perquè si hi ha varietats, equis, que s'han de collir, o bé potser el cava demana raïm més verd, no sé exactament jo com és això. Però les coses canvien amb tot, l'hora de la recol·lecció i tot plegat, igual les olives. Les olives abans començaven el 13 de setembre, de desembre, a collir per Santa Llúcia. I ara el 13 de desembre pràcticament ja no n'hi ha d'olives al arbre. Vull dir, suposo que un o altre que hi entén deuen haver decidit de variar les dates o de variar les... No ho sé. Ser pagès és un problema ara, a hores d'ara.
Sí, perquè a més es depèn d'una cosa que no pots dominar tu, que és el temps, si va com va, i això no es pot dominar. Vull dir, llavors, clar, jo que sé si és adequar el temps que fa, però s'ha anat quan... No ho sé. No ho sé, perquè jo soc de la ciutat. L'únic que sé és que m'encanta el Penedès, m'encanten les vinyes. Jo, per mi, les vinyes, un paisatge de vinyes, bueno, és extraordinari.
Doncs no... jo, particularment, quan arribava el setembre, quan era jove, perquè a mi em feien anar a collir raïms, i no tenia clar res a veure on la collir raïms llavors amb ara, perquè ara la meitat són màquines, i la gent, pocs el collen a mà, però abans els collien tots a mà. I llavors nosaltres teníem les vinyes... Bueno, primer, jo em recordo que feien el vi a casa mateix, o sigui, teníem una casa allà, bueno, teníem, o sigui, nosaltres som de Sant Jaume, vivíem a Sant Jaume, però teníem les vinyes a Lligamosques, en deien llavors, no sé com la diuen ara. I llavors teníem una casa a Lligamosques, i allà, aquella casa teníem, feien el vi, vull dir, el pare anaven a descarregar allà amb portadores, les portadores les abocaven, bueno, a una màquina, i llavors els tiraven al cup, feien tot el procés a casa. Després es va fer la cooperativa i llavors traginaven el raïm amb carro i cavall, que, bueno, de Lligamosques a Sant Jaume podia anar un parell de quilòmetres o tres, no sé exactament jo. Però bueno, el pare fer viatges amb el cavall i el carro, ja em diràs tu, ara sí que és un tractor i amb no res són aquí, són allà.
Puesto.
Però llavors hi anaven amb el camió i passar per uns camins que a vegades jo pensava, aquest carro caurà dalt a baix. I no havia caigut mai, però vull dir que doncs... Jo era jove, jo si hi havia res... No menjo ni un gra de raïm, jo. No és que... La fruita en particular, aviam, a mi no m'agrada massa, no? Però... Li vaig agafar
tal temps que... Són temps que ja no tornaran, aquestos.
No,
són
Déus en guard.
Són temps que no tornaran, aquestos.
Déus
ja
en guard. Déus en guard, que tornessin, perquè la cosa ara està molt mecanitzada i màquines, escolta'm, ho tenen tot tan claríssim que no hi ha problema.
Clar que sí.
També han adequat les vinyes perquè puguin collir en màquines. Però em refereixo que vull dir, llavors, ja dic, jo no menjo ni un gra de raïm de la tírria que els hi tenia. Sí, perquè era pràcticament un mes que anàvem a collir cada dia. I era pesat. Era pesat, vull dir, per mi. Jo no sé, les feines de pagès solen ser ingrates, vull dir, no són unes feines. Ja dic, ara no, perquè tenen màquines per fer tot. Tot, abans no. Jo em recordo el pare ensofetar amb una manxa a l'esquena i apa, anar passant cep per cep i ensofetar. Ara hi ha unes màquines que ensofaten i no hi ha problema. A l'hora d'ensofrar, me'n recordo, també amb una màquina a l'esquena, i anaven a ensofrar mà tota la vinya, totes les vinyes, vull dir. Era un altre temps, jo parlo de quan tenia, és igual, de 12, 14, fins a 25 anys vaig anar a collir raïms. Quan em vaig casar ja no. Perquè vaig tenir la nena i ja llavors no hi anava.
I tu, escolta, tu que tens tant de visió antiga, això no t'agradaria que el Penedès tingués altres cultius que també fossin més rendibles que, que no pas la vinya?
No.
Però en quin sentit?
Clar que no.
No, perquè no.
Perquè no m'imagino el Penedès sense vinyes.
Jo tampoc, ja dic, no soc pagesa, però no
m'imagino el Penedès sense cap vinya. Vull dir, no em facis dir per què, però no ho sé, perquè vull dir, el cultiu del raïm sempre ha estat del Penedès, vull dir, és una cosa que hi ha molts d'altres llocs, evidentment, perquè doncs hi ha vinyes.
Però, per exemple, a Àfrica fa molta calor i en canvi tenen vins molt bons. I aquí, doncs, també tenim vins bons, però cada vegada tenim més dificultats perquè aquestes vinyes tinguin producció bona. Aleshores, què passa aquí?
No ho sé, jo això la solució no la tinc ni la sé, ni ho puc dir, perquè no ho sé. Però ja dic, no m'imagino un Penedès sense vinyes, què vols que digui? Vull dir, no d'ara, de mai. Vull dir, sí que n'han tret moltes, perquè jo som de Sant Jaume i de Sant Jaume Vendrell, passant pel comarcal, hi havia aquí a baix, que en dèiem Sabertès, hi havia un vinyedo preciós, i no hi és, l'han tret.
No, aquesta primavera l'han tret.
El van treure tot.
El perquè no sé si perquè per renovar ceps o per...
De moment no està plantat pas.
O per, jo què sé, o descansar la terra o alguna cosa, cada vegada he sentit això i ja dic que jo no soc pagesa. I penso que el millor que no sigui per això. Però jo estic molt trista cada vegada que passo per allà, perquè aquell tros era preciós. Sí, mira, quan la pandèmia, el primer que vaig fer, vam sortir amb la meva filla a la farmàcia i em vaig passar d'allà a la farmàcia. Diu, on vas? Dic, ara vinc a la punteta, quan s'acaba la farmàcia, hi ha tota una extensió de vinyes, que allò és una meravella. El primer que vaig fer va ser tirar cap allà, a mirar les vinyes aquelles una estona, i després ja vaig anar cap a la farmàcia.
Sí. No, aviam, jo ja et dic, el passatge de vinyes, maco.
Però, escolta una cosa.
El tardor també m'agrada, eh?
Jo recordo que quan el meu avi era pagès, jo recordo que el meu avi tant collia raïm com blat, o ordi, o civada, o sigui que intercalaven les vinyes, perquè es havia de collir per la farina que necessitaven a la casa. Però ara això no existeix, això només és vinya.
No, en canvi, molts doncs, pagesos també tenen camps, vull dir, aquí a Sant Jaume, jo a casa també teníem camps de blat i de civada, i teníem hort, i teníem, no sé, feien melons, feien el que sigui, vull dir, intercalaven no moltes coses, hi havia de tot en una casa, teníem oliveres, teníem ametllers, vull dir, no teníem vinya sola, ni molt menys, però la collita principal era la de la vinya.
Que també era bonic el Penedès amb blat, era molt bonic, jo me'n recordo d'això. I l'època de la sega, que era molt important, que les cases tenien aquella cosa que entrava de dir, aquesta és segura, bueno, veurem al setembre què passa, perquè això es collia el juny. Saps allò que ja tenies una mica de cosa dintre casa?
Ja la vida
això,
que diu...
Això ara no passa.
El juny no fals el puny. Vull dir, i després també ja van venir les màquines cosetxadores i de primer portàvem... O sigui, hi havia unes màquines també... Primer se segava mà, amb dalla, jo em recordo d'haver-ho vist. Segaven amb una dalla, llavors feien les garbes. Sí. Aquestes garbes s'agafaven amb el carro i es portaven aquí. Sant Jaume tenia l'era, que sempre ha quedat l'era... Hi havia una era que hi havia una màquina grossa i llavors aquella treien la palla del blat allà, amb aquelles garbes. O sigui, en aquella màquina antiga. I llavors tenies de tenir la màquina de la cooperativa. I llavors hi havia llistes, no? Cadascú portava, el dia que tocava, s'assegava i portava el blat allà. I llavors sortia d'un cantó el blat, després la palla. Primer la palla, me'n recordo que sortia a doll, a dojo. Després ja van comprar una empacadora, una cosa que feia com a bales, no? Bales de palla. Vull dir, i ara no, ara ja es fa el mateix camp. Vull dir, per això et dic que les tiendes adelanten que és una barbaritat. I doncs aquí ha passat això. S'han fet màquines pràcticament per tot. I molt bé. Vull dir...
I com s'ha d'arreglar això del vi, dels ceps, que es moren
doncs
tant
malament,
de pressa?
Si perquè... no plou malament, vull dir, tot clar. Bueno, malament. No sé, ara havien fet una reunió, penso que aquí la cooperativa la van fer, no sé si aquesta setmana passada, que volen fer regadius, o sigui, volen regar les vinyes.
Sí, volen crear a Eulàlia una comunitat de regants i la fan aquest divendres.
Encara no l'han fet, que jo ho he llegit un lloc o altre. i bueno, han de portar aigua, és igual, poder de l'Ebre o no sé què, i volen fer, volen regar les vinyes. Però de tot arreu, eh? Vull dir, no aquí s'hi ha.
Una solució o altra s'ha de buscar.
Però bueno, t'imagines regar totes les vinyes que hi ha al Penedès?
I l'aigua, d'on ve?
L'aigua, no sé, del riu.
O de quin riu?
De l'Ebre.
Si no n'hi ha.
De l'Ebre, l'únic riu que té aigua de per aquí, l'Ebre. No ho sé, jo quin cap tenen i què pretenen i què volen fer. No en tinc ni la més remota idea, però que en parlen, sí. De fet, ja n'hi ha, ja hi ha cultius que tenen allò del gota a gota que diuen. Ja n'hi ha de cultius. Hi ha gent que tenen pou, hi ha molta gent que s'han fet un pou a la vinya o allà on sigui i tenen, reguen els ametllers o reguen oliveres amb el gota a gota que diuen. Això n'hi ha, ja. Però aquest és particular, cadascú, no?
Clar.
Per això aquesta comunitat en parlen de regar les vinyes. Com? Jo no ho sé, no en tinc ni idea.
Ja, alguna cosa s'ha de fer.
Ja hi ha ments despertes que s'ho duran rumiar. Si és que arriba de fer mai, no sé. Però, esclar, si no plou a l'hora que ha de ploure, el raïm no surt. I si surt malament, perquè doncs, és petit, i és això que ha dit la Sílvia al començar, podria haver hagut una collita encara, no sé si més bona que de l'any passat o menys, vull dir, no sé, però a la baixa total. Dic jo, no sé.
No sé, això de regar no m'acaba d'agradar gaire.
No és agradar o no agradar, és pugueu fer o no pugueu fer, penso jo. Jo sí que m'agradaria que ho poguessin regar i tant. El que passa
sí, però és molta que capacitat d'aigua per fer tot això. Per fer tot el Penedès regat necessitaries molta aigua, moltíssima.
Ja, però ja et dic, poder es poden fer pous, poder, doncs, tenen intenció de portar-la, jo no sé això, s'hauria d'anar amb aquesta reunió, aviam què expliquen, no? Però, doncs, que en parlen, sí. Que ho faran? No ho sé, poder no.
Sí que ho faran, sí, Eulàlia. Mira, la comunitat aquesta de regants del Penedès es constitueix aquest divendres a Sant Jaume, i estarà formada per totes aquelles persones propietàries de finques cultivables, no només de vinya, que s'hi vulguin sumar, de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, donant cobertura a més de 25.000 hectàrees, no només vinya.
Precisament, sí.
I deies, d'on vindrà l'aigua? Doncs l'aigua que es farà servir serà tant aigua freàtica com aigua regenerada de les depuradores. Però clar, una cosa és que es constitueixi la comunitat aquest divendres i l'altra és quan aquesta aigua, perquè aquí cal infraestructura, tirar tuberies, arribi finalment als camps. Això és una altra història.
I llavors les despeses...
Però si no es comença, no s'acaba.
No, però llavors al pagès li tocarà una despesa important també.
Això també.
Esclar.
Perquè doncs fer la instal·lació del que sigui... Sí, manguera, sí, que jo no ho sé.
No ho sé, és igual també.
Els hi costarà uns calés. Vull dir, bueno,
és que ara jo crec que el pagès que tenim ara actualment ja no és un pagès que viu de la terra, ja és un home jubilat o una dona jubilada que també, com que ha tingut sempre les vinyes, continua fent de pagès.
No.
Aleshores, una despesa d'aquesta categoria, no sé si se la podrà permetre.
Bueno, això una... Però el pagès jubilat, si encara és pagès, és perquè té una continuïtat.
No,
gran no pot cuidar de segons què.
Jo necessita tinc cosins
necessita
que estan,
jovent.
Jo tinc cosins que són pagesos de vinyes del seu pare. Ell les conrea perquè tota la vida l'ajuda el seu pare, però ell no té fills per continuar la finca. No en té.
Això és una altra.
Fer una inversió d'aquesta categoria per ell d'aquí a 15 anys... plegar, no crec que ho faci. M'entens què vull dir?
Sí. Ja,
i aquí el Penedès ja, és quasi tot una mica això, pocs propietaris grans, hi ha molt pocs. Aquests sí que els hi podria anar bé fer aquesta inversió, però amb els petits serà difícil.
Petits i si són gent ja d'una edat, vull dir, és de lògic això, no ho sé. Jo fins aquí no hi arribo, però que hi ha pagesos joves que tenen molta terra, que és en Jaume, n'hi ha més de 1 i més de 4, vull dir que tenen molta terra i treballen molta terra. En fi,
amb aquests sí que els anirà bé, potser.
Bueno, si no en surten, sí, perquè també jo veig una cosa com molt... no sé, com a lluny.
Necessitaran ajudes.
No sé. No ho sé, però si Europa ajuda per treure vinyes, potser Europa ajudarà per posar això de regar. No ho sé.
Vés a saber.
S'hauran d'espavilar i d'unes manyes, jo no ho sé.
Ens queden 3 minutets. Si voleu parlar del govern o de qualsevol altra cosa, vosaltres mateixes.
Jo no, jo d'això del govern no hi poso res.
No, però segur que si es fa això hi haurà d'intervenir la política i el govern.
Està clar.
Hauran d'ajudar o demanaran ajuda o... Això sí que la volen donar.
Això ja és un altre tema.
És un altre tema, no? Però... I a més és Catalunya, vull dir, no sé, dels catalans...
És tot molt complicat.
El govern català si tindrà prou dinerons per fer tot això. En fi, no ho sé, és una cosa, trobo ara de moment molt, molt verda, vull dir, s'ha de haver de madurar molt, i a part de madurar, doncs clar, s'ha de mirar amb qui convé, amb qui no, vull dir, és això que dius tu, si el pagès és gran i no té continuïtat, doncs la vinya tampoc no se la podrà cuidar.
Clar.
No, són problemes, depenent de l'atmosfera i depenent del temps, i ara el clima doncs està en contra.
Que, a fi de comptes, és el que mana.
Amb els pagesos, sí.
No es pot fer res.
I perquè això, veus pomes o veus pom, a vegades que ensenyen això, que fa una pedregada i hi havia el fruit a punt de collir, i és malmet tot.
I tot és malmesa.
Vull dir... Qui ho pot preveure?
Fa una pena veure-ho.
Quan veus tota aquella fruita que estava...
Que està ja bona.
Que no podran fer res, mare de Déu. Vull dir, i no és vinya. I aquesta gent sí que reguen, probablement, perquè hi ha els canals de l'Urgell o els canals de per allà, perquè a vegades si has anat, és igual, la tombala pel món, vull dir, veus que hi ha coses que reguen.
Sí.
Els arbres aquests els reguen. I no, molt bé. I quan arriba l'hora de la collita que et passi una pedregada i adiós,
vull dir... I a passeig tot.
Vull dir, cuidado, és terrible, això. I aquí Sant Jaume, doncs, també, mira, bueno, un rotllo de per allà a prop dels Monjos, aquest any també va pedregar. I aquelles vinyes no hauran collit ni un quilo.
Compte.
Les va deixar arrasades. Una zona, eh? Una altra, vull dir, una altra del costat, allà on no va passar, va quedar intacta. Però la zona que va passar
va deixar
totes les
vegues,
ho va deixar net. Sí, vull dir, feia fredat de mirar, eh?
Pues sí.
I això va passar aquest any, vull dir.
Sí, perquè aquest any el temps ha estat molt revolucionat, eh?
Sí.
Molt.
El canvi climàtic.
Sí.
És una excusa, això del canvi climàtic és una excusa.
No és una excusa.
Sí que és.
És la mare dels ous.
Senyores, moltes gràcies
que fem servir per tot.
Per dir-hi la vostra i per participar a la tertúlia. Que tingueu bona setmana i fins dimecres. Adéu.
Gràcies, igualment. Adéu.
Adéu.
Penedès en xarxa.